des d'Olèrdola al bressol del Penedès. Canal 20 Ràdio.
Són les 9 i 6 minuts. Bon dia, comencem setmana, comencem aquest dilluns 22 de novembre de 2021, dia costerut, i a més, no vull ser xafa guitarres, però amb aquesta previsió meteorològica de llevantada, que demà ens explica millor el Pere Almendárez. Avui encara trampejarem la situació, però demà caurà aigua de valent. A Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 i Domenys Ràdio engeguem el Penedès en xarxa aquestes 3 hores diàries que us oferim de dilluns a divendres i de 9 a 12 en clau Penedès. A Meli Jiménez, a Ràdio Sant Sadurní, Raimon de Cara i Armand Beneito, a Canal 20, Lourdes Meronyo, Domenys Ràdio. I des del control central a Ràdio Vilafranca, Toni Olivella, les vies tècniques i tria musical, Josep Maria Soler, Tito Boada, i qui us parla, Sílvia Delgado. És dilluns, és un dia costerut de mena, costa situar-se, i nosaltres us posem les coses fàcils, començant de bon matí amb aquesta roda d'actualitat que engegarem d'aquí uns minuts i que ens permet situar la setmana i saber què hi passarà dia a dia i municipi a municipi. A 9:45, cita amb l'actualitat, 5 minuts per explicar-vos què passa a les nostres comarques, al flaix informatiu. I com cada dilluns, esports, resultats i marcadors, i entrevista avui tot parlant amb el tècnic del Noia, Pere Bàries, aprofitant que aquest cap de setmana es reprèn l'Hoquei Lliga. A les 10 tindrem molt ple aquest estudi de Ràdio Vilafranca perquè ens acompanyarà el professor de l'Escola Vedruna Vilafranca, Ferran García. Ell és el responsable de ClickEdu i de Google Workspace de l'escola i vindrà amb 3 alumnes de quart d'ESO, la Maria, l'Adriana i l'Eric. I és que estan d'enhorabona perquè acaben de guanyar un dels premis de la darrera convocatòria dels Premis Aprendizaje Servicio 2021 que convoquen la Fundació EDB i la Red Española de Aprendizaje Servicio. Un premi que s'han endut pel seu projecte LabDu. A l'escola Sant Elies han anat més enllà de ser un hub de LabDu, com molts altres centres d'ensenyament del Penedès, i han convertit el projecte LabDu en una optativa de tercer d'ESO. Això els ha valgut aquest premi ben merescut, que recolliran d'aquí a uns dies, al desembre, i avui ens ho expliquen. A 10:45, segona cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès en el segon flaix d'aquest matí. Quan passin pocs minuts de 10:45, parlem del vi novell que ja ha arribat amb Oleguer Brunet, de vins La Petxina, i Rafael Pino, del celler Mas Roig, a més de la Gemma Urgell, de l'Incavi. I a les 11 us proposem aquest maridatge diferent, singular, pedra seca, barraques de pedra seca i malvasia sitgetana. Són qüestions que abordarem amb la Dolors García, presidenta de l'Institut d'Estudis Penedesencs, a les 11 i pocs minuts. Al llarg d'aquest matí ja haurem parlat de vi novell, d'aquesta malvasia sitgetana, i per acabar-ho d'adobar, després del flaix de 11:45, anem a la cuina amb la nostra xef, la Gemma Riera, i ens proposa plats, cuinar amb productes de temporada, caquis, magranes, mandarines, col, I a banda d'aquests tres flaixos de dos quarts, la resta de notícies les concentrem a les hores en punt als butlletins de les 10, de les 11 i de les 12. Això serà el que anireu escoltant al llarg d'aquest matí partidari fins les 12. Ens acompanyeu?
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Arrenquem la roda d'actualitat explicant com serà aquesta setmana, dia a dia, als diferents municipis de les nostres comarques. I engeguem a Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez. Bona setmana.
Molt bon dia i molt bona setmana. Doncs sí, comencem en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès, repassant el que donarà de si aquesta setmana i arrenquem avui mateix a Sant Sadurní amb el taller pràctic de la campanya Adeu Plàstics, que és per confeccionar un embolcall reutilitzable. Això serà a partir de 6:15 de la tarda al casal d'entitats de Sant Sadurní i també avui ple municipal ordinari de l'Ajuntament de Mediona a partir de 6:15 de la tarda. Anem a dimecres, perquè a les 7 de la tarda la Biblioteca Municipal de Sant Sadurní acollirà la presentació del llibre Som dones, som lingüistes, som moltes i diem prou per part de l'autora Carme Junyent. Seguim dijous per celebrar el 25è, el dia per l'eliminació de la violència de gènere. Són molts els municipis de l'Alt Penedès que celebren aquesta efemèride, entre ells, per exemple, Sant Sadurní, on hi haurà marxa lila per erradicar la violència masclista, sortint a 6:45 de la tarda des de la plaça Santiago Rusiñol. I en arribar a la plaça de l'Ajuntament hi haurà lectura del manifest institucional i presentació del mapa de violències masclistes al municipi, aquest segon a càrrec d'Alcarràs. A Gelida tindrem narració del conte Quan les nenes volen alt a partir de 6:00 de la tarda a la Biblioteca Jaume Vila i Pasqual. I a Sant Pere de Riudebitlles hi haurà el tradicional acte simbòlic contra la violència de gènere amb l'entrega floral dels alumnes dels centres municipals. Això serà a les 11 del matí a la plaça 1 d'octubre. I a la tarda, per exemple, a la biblioteca hi haurà inauguració de l'espai Maria Rius i Camps a partir de 7:00 de la tarda i també la inauguració de l'exposició Dones Invisibles de l'Arxiu Municipal de Vilafranca. Divendres a Gelida continuen els actes del 25è amb la taula rodona titulada Heroïnes literàries del segle XXI. Com són les protagonistes de la nova narrativa? Això serà a partir de 6:00 de la tarda a la sala d'actes del Centre Cultural de Gelida. També a Sant Sadurní a partir de 7:00 de la tarda s'inaugurarà el Cavacentre. I ja per dissabte, encara sense adormir, tindrem el final del Local Friday, us l'apropàvem la setmana passada a l'agenda al detall, una jornada especial durant tot el matí a la plaça de l'Ajuntament. També sense adormir dissabte tindrem una xerrada sobre amor, masclisme o psicopatia, la violència vicària a l'actualitat a càrrec d'Anna Romeu a partir de 5:00 de la tarda al Casal Popular Alcarràs. I a Puigdalba, durant tot el matí, hi haurà prèvia de festa major amb la més atlètica, amb la cursa d'orientació, en aquest cas la quarta edició, i també hi haurà torneig de 3x3. A Mediona, dissabte, taller contra discriminacions, desigualtats i violències masclistes, a càrrec de Clàudia Rubio i encara en el marc del dia per l'eliminació de la violència masclista envers les dones. Això serà a partir de 5:00 de la tarda al poliesportiu Antoni Ramallets de Sant Joan de Mediona. A Olesa de Bonesvalls tindrem dissabte Survival Zombie, un esdeveniment immersiu obert a tothom que transformarà Olesa en un poble envaït pels zombis. Això sí, cal inscripció prèvia durant tota la setmana al Centre Cívic d'Olesa de Bonesvalls i l'acte serà dissabte a partir de 10:00 de la nit i durarà aproximadament unes 6 hores. A Sant Llorenç d'Hortons tindrem concert amb El Sobrino del Diablo a partir de 10:45 de la nit a l'antiga sala de baix de l'Ajuntament I ja per diumenge a Sant Sadurní tindrem la 32a Setmana de l'Arbre amb la plantada popular a l'espai de l'Hort i el Bosc de les Escoles, d'11 del matí a 2:15. I a Sant Pau d'Urdal, l'acte que us presentarem a l'agenda del detall de dimecres, el Sobirats Tasta, la fira per tastar la qualitat dels vins i caves dels cellers de Sobirats, també promocionar la gastronomia del territori i posar en valor turisme, territori i patrimoni. Això serà de 10 del matí a 3 del migdia al carrer Ponent i a la plaça Sobirats de Sant Pau d'Urdal. I com a destacats de la setmana, òbviament, la festa major de Sant Sadurní, us l'aproparem dijous al tema d'actualitat. Però de moment, si voleu més informació de tots els actes que hi haurà, podeu consultar el web www.santsadurní.cat.
Seguim explicant aquesta setmana, ara des de Canal 20 a Olèrdola, amb el Raimon de Cara. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Molt bona setmana. Comencem a fer girar aquesta part de la roda dient-vos que l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos es suma aquests dies a la Setmana Europea de la Prevenció de Residus. La primera activitat s'ha programat avui mateix a les 6 amb la presentació a la biblioteca del projecte comunitari Biblioteca de les Coses de la Verneda i la Pau de Barcelona, a càrrec de Nusos Cooperativa. Dijous a les 6, ja que l'antic, Esther Pérez i Xavier Carbonell conduiran la xerrada Reciclatge i Estalvi Energètic, organitzada pel Banc del Temps. I ja divendres a les 6 i a la biblioteca, Frederic Clarens, del Centre de Tecnologia de Catalunya, ha de pronunciar la conferència Sostenibilitat i Economia Circular. Dimecres es podrà elaborar a l'Espai Antistiana de la Ràpita un calendari d'advent. A les 5 és una activitat gratuïta i adreçada a infants i joves. I dins de la commemoració del Dia Internacional contra la Violència vers les Dones, aquest dijous s'ha convocat una concentració contra la violència masclista a les 7 de la tarda a la Casa de Cultura Mascatarro dels Monjos. S'ha previst una encesa d'espelmes en record de les assassinades per violència masclista aquest 2021. I acte seguit es projectarà el documental Lesbofòbia, amb la participació virtual de Creació Positiva i la directora Inés Tarradellas. Divendres hi ha aula cultural als Monjos a les 5, al Casal de la Gent Gran, amb una xerrada sobre democràcia, república i imperi, les dones de Grècia i Roma a l'antiguitat. Dissabte, cros escolar a Santa Margarida i als Monjos, amb sortida a partir de 9:15, sortides de les diferents categories, des del camp municipal d'esports. Per la tarda, 6:45, dissabte, a la biblioteca es convoca Cercle de Dones per tractar el poder amagat del cicle menstrual, a càrrec de Valentina Bevilacqua. I per diumenge, visita guiada al castell de Penyafort a les 11 i a les 12. La inscripció prèvia cal fer-la a través del telèfon 669-28-7539. I aquest dimarts, al 3:45 de la tarda i fins a 6:45, els serveis mèdics vacunaran exclusivament a població major de 70 anys a Sant Martí Sarroca, amb la tercera dosi de la vacuna contra la Covid-19. Una tercera dosi de vacunació que també es podrà fer, en aquest cas, al municipi d'Olèrdola, al consultori mèdic de Moja, el divendres a partir de 3:45 i fins a 6:45 de la tarda. Les persones interessades, majors de 70 anys, hauran de sol·licitar cita prèvia tant al consultori mèdic de Moja com al consultori mèdic de Sant Miquel d'Olèrdola, també ho poden fer. I aquest diumenge hi ha teatre al local social del Centre Cultural Recreatiu de la Bleda a les 6 de la tarda amb l'obra Tinc un milió, a càrrec del grup de teatre de la Sala de Santa Margarida i els Monjos. Dissabte a les 6 al local 9 de Moja, activitats a Olèrdola, es fa l'acte de presentació del quadern Moja a través de la càmera, imatges d'abans i d'ara. És una activitat gratuïta, les places són limitades i això sí, cal la inscripció prèvia a ateneumogenc@gmail.com. Dijous a Sant Cugat hi ha taller per gent gran, estratègies emocionals per sentir-se bé al Casal de la Gent Gran a partir de les 5 de la tarda. I amb inici a les 5 de la tarda, des de l'edifici de Correus de Moja, tornem el dissabte a Olèrdola perquè es programa un joc de pistes a Moja per infants de 3 a 16 anys. Cal inscripció prèvia, és l'aforament limitat i pels fills de socis de l'Ateneu l'activitat és gratuïta i pels no socis el donatiu serà de 2 euros la inscripció. I aquest diumenge, des de les 10 fins a les 4 de la tarda, a la pista poliesportiva hi haurà el primer mercat de segona mà i artesania a Can Trabal, amb parades locals. Diumenge també a les 11 del matí, no deixem Olèrdola perquè l'Ajuntament organitza una visita guiada gratuïta pel nucli històric de Viladellops. S'haurà de fer inscripció al correu oldl.turisme@olerdola.cat. Les places són limitades i es prega puntualitat. I aquest diumenge també, a l'aparcament de l'escola Circell, el grup de Carnaval de Moja i l'AMPA de l'escola organitzen una caminada popular amb sortida a partir de 9:15. Unes veïnes de Moja prepararan una xocolatada que es podrà degustar a partir de 10:00 i a continuació les manetes de Moja conduiran un taller d'afilar i estampar a 12:00. Són activitats que estan destinades a recaptar fons per adreçar-los a la causa de la Marató de TV3. I acabem amb una recomanació que prové de les cabanyes. Dissabte i diumenge es faran les jornades Paremo, jornades de convivència juvenil en relació al 25N, dissabte a 5:00 PM i diumenge a 9:00 i fins a 1:00 al local social. Dissabte inclou un taller de defensa personal, teatre fòrum, a 9:00 sopar popular i a continuació un taller de DJs amb col·loqui i dormir al local social. I ja diumenge a 9:00 AM hi haurà esmorzar popular i a 1:00 lectura del manifest.
I ara és el torn d'explicar com serà aquesta setmana al Baix Penedès. Anem a Domenys Ràdio, Lourdes Mironyo, molt bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Comencem, com sempre, aquesta roda d'actualitat a Sant Jaume dels Domenys i ho fem el dijous, ja que es farà la lectura del manifest a 9:15 davant l'Ajuntament. Més cosetes. El dia 28 de novembre, festa de l'oli novell amb caminada, concert i dinar amb rostada. I el mateix diumenge, festa de Sant Andreu a Llegé, caminada de tardor pels voltants de Llegé, esmorzar de brasa i tarda d'espectacle amb el còmic Miguel Espejo. Marxem cap a Llorenç del Penedès, i és que aquest dimecres a 8:15 PM a la Biblioteca Municipal es farà la peça teatral Dionís Nu, des d'una taverna, un Dionís adult, interpretat per l'actor Pep Muñoz, ens narra la seva vida des de Zeus, que el va gestar la seva cuixa, la seva infantesa i més cosetes que podreu veure dins aquest programa de Biblioteca Sandeo 2021. Dijous, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones. A 6:00 PM, a la Casa de Cultura, l'Ajuntament organitza un taller de defensa personal. I a 8:15 PM, a la Biblioteca Municipal, cicle de tertúlia sobre vi i creació literària. El cicle Gaudí serà també Donde caben dos, de Paco Caballero. Marxem a dissabte a 8:00 PM a la Comprativa, concert de la Coral Infantil Rossinyols, Reivindiquem-nos, que farem a l'actualitat d'aquest divendres per parlar-ne tot plegat. Dissabte a 10:00 AM al centre, excursió a peu i visita al poblat Ibar del Penedès, que és a les Masies de Sant Miquel, a Banyeres del Penedès. A 7:00 PM, la Comprativa acollirà música, un gran espectacle de Janine Johnson Quintet. Marxem a la Bisbal, i és que aquest diumenge, a 6:00 PM, al Centre Municipal de Cultura, cicle Gaudí amb la pel·lícula Donde caben dos. I el dissabte es farà Entre vinyes a la Biblioteca Municipal de la Bisbal a 7:00 PM i es farà la projecció de la road movie documental sobre el món del vi i l'enoturisme a Catalunya a través del punt de vista de tres personatges. Marxem ara cap a Santa Oliva, i és que aquest dijous, Monestir Santa Maria, a 5:00 PM, acollirà el Cineforum 25N El Orden de les Coses. El 27 de novembre, Monestir de Santa Maria, a 8:15 PM, acollirà l'actuació Alba Mascarella, la dona descosida, i lectura del manifest. Marxem ara cap a Albinyana, i és que aquest dissabte acollirà el 9è campionat de petanca Pedro Melero. Ara és el torn del Vendrell. Aquest dimarts, demà, hora del conte, taller les formes de modernisme a càrrec de Còdul Educació a 6:00 PM a la Biblioteca Pública Terra Baixa. Dimecres, presentació del llibre infantil de la xarxa de museus de les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre de la col·lecció Cerca i Troba a 12:00 PM al Museu Déu. Dijous, Créixer en família, no s'aprèn només a l'escola a 6:00 PM de forma telemàtica. I el Club de Lectura de Teatre Prostitució d'Andrés Lima i Albert Boronat, amb la presència d'Albert Boronat a 6:45 PM a la Biblioteca Pública de Terra Baixa. Pel que fa a divendres, tarda de cinema en família, a 7:00 PM a l'Associació Cultural Extremadura. Actes del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones. Podreu consultar el programa a www.alvendrell.net. Més cosetes. Guimerà i la violència envers les dones, el crit de la dona amb visita temàtica i lectura de textos a 7:45 de la tarda al Museu Àngel Guimerà. Dissabte, revoltes d'Òmnium Cultural a les 11 del matí a l'Auditori Pau Casals. L'espectacle Classe al Teatre Àngel Guimerà a les 8 de la tarda i acabarem tot plegat amb el diumenge el concert de Santa Cecília a l'Auditori Pau Casals a les 12 del migdia. Acabem ràpidament a Calafell, ja que des de just avui fins al dia 28 de novembre, de 10 a 2 i de 5 a 7 de la tarda, al Port de Segur hi haurà un munt de mobles per donar-li una segona vida. Te'l pots emportar de forma gratuïta. I ara sí, acabem, ja que demà es farà la tercera jornada de Dona i Empresa, Dona't Visibilitat, al Centre Cívic Cinema Iris, i serà un esdeveniment força important per tal de donar, doncs, això, per tal de donar millora i visibilitat a les dones.
I acabem explicant com anirà la setmana a la capital de l'Alt Penedès des de Ràdio Vilafranca mateix. Josep Maria Soler, bon dia.
Hola, bon dia, Sílvia. Doncs sí, una setmana que comença justament avui, lògicament totes les setmanes comencen en dilluns, però volia dir que comença una setmana que en aquest cas allargarà diferents activitats a l'entorn de la Setmana Europea de Prevenció de Residus a Vilafranca del Penedès. L'Ajuntament ha organitzat una promoció d'activitats especials per celebrar aquesta 13a edició de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, que té lloc des d'avui dilluns i fins al 28 de novembre, fins al diumenge, i que enguany centra en el binomi comunitats circulars, comunitats sostenibles. Les activitats s'emmarquen també dins de la campanya Mouta pel Zero a Vilafranca per promoure la reducció de residus i el comerç local a través d'activitats de sensibilització ciutadana. Per exemple, demà hi ha un taller de cuina d'aprofitament que tindrà lloc al Mercat de Sant Salvador a 6:45 de la tarda. I aquest dimecres, adreçat especialment a les empreses, se celebrarà un marketplace a l'espai Àgora sota la temàtica Economia Circular, Bioeconomia en empreses agrícoles i agroalimentàries i la seva cadena de valor. El dijous es farà un taller de back coaching al Mercat de la Carn a 6:45 de la tarda i cal dir que totes les activitats presencials es combinen amb reptes que la ciutadania pot assolir mitjançant l'ús d'una aplicació mòbil que ja funciona des de fa un temps a Vilafranca, Go Zero Waste. D'aquesta manera s'aconsegueix punts per optar a premis i descomptes en el comerç local. Una setmana que també, per exemple, ens anunciarà avui mateix, mitjançant una convocatòria que tenim als mitjans de comunicació amb roda de premsa, una activitat esportiva que té lloc al cap de setmana. És el torneig Joan Petit, un torneig d'hoquei base que a més té el rerefons social de donar suport a la plataforma o a la Fundació Joan Petit de suport als nens amb càncer i que tindrà lloc aquest dissabte a Vilafranca del Penedès. Avui ens explicaran els detalls d'aquesta activitat i també es lliurarà la cullera de relleu del torneig de mans de Pep Cuerva, regidor d'Esports de Reus, on es va celebrar la darrera edició del torneig. També us parlem d'altres aspectes que tenen a veure amb l'actualitat de la setmana i amb una data molt marcada, que és el 25N, el 25 de novembre, que serà el dijous. A l'entorn d'aquesta data del Dia Internacional contra la Violència Masclista hi ha diferents activitats a Vilafranca del Penedès. L'acte central d'aquestes activitats tindrà lloc, però el dia abans, el dia previ, el dimecres, un acte que es farà en aquest cas amb la participació i la dinamització de l'actriu Clara Cols i que tindrà lloc a l'Auditori del Vinceum de Vilafranca amb la lectura del manifest i un petit concert d'Anna Roig i Carles Sans. Com dèiem, serà el dimecres, dia 24 de novembre, a les 8 del vespre. Un dia abans de la data oficial, que és el dia 25, el dijous. El dijous, concretament, a través del col·lectiu La Ruda, s'organitza també un acte ja habitual a la plaça de la Vila, a Vilafranca del Penedès, contra la violència masclista, amb una marxa de torxes pels carrers del centre de Vilafranca. I el col·lectiu La Ruda, a més, afegirà també diferents activitats que organitzaran el dissabte, dia 27, aquest proper dissabte, al Casal Popular, a l'entorn també d'aquest Dia Internacional contra la violència masclista. I acabem apuntant-vos també que el dijous a les 7 de la tarda es lliurarà la beca de 1.500 euros del projecte de concurs Idea Vilafranca, promogut per el Partit dels Socialistes de Catalunya. És una idea nova que promou la innovació, sobretot en l'àmbit municipal.
Gràcies, Josep Maria. Acabem aquí aquesta roda d'actualitat. Ja sabem com anirà la setmana i ens plantem a 9:45 en punt. Cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, repassem l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Criadors i restauradors es preparen per una Fira del Gall de Vilafranca que torna al seu format habitual. La Fira del Gall és un tradicional mercat d'aviram que se celebra a Vilafranca des de l'edat mitjana. En aquesta fira es pot comprar i degustar el reconegut gall del Penedès, una varietat autòctona d'au de corral molt apreciada per la seva vistositat i la seva carn. Després que l'any passat s'adaptés l'acte a les restriccions de la pandèmia i s'ubiquessin les parades a la plaça de Jaume I, aquesta activitat tornarà enguany al seu format habitual al Parc de Sant Julià els propers 18 i 19 de desembre. Això, els criadors han apostat per comptar amb el mateix nombre d'exemplars que abans de la pandèmia. Sant Pere de Riudebitlles commemora aquesta setmana el 25N. Avui s'iniciarà la campanya Diposita aquí el teu masclisme amb les alumnes de 6è de primària de l'Escola Sant Jeroni. El dijous 25 de novembre tindrà lloc el tradicional acte simbòlic contra la violència de gènere amb l'entrega floral d'alumnes de l'Escola Sant Jeroni i l'Escola Estel i la Llar d'Infants al Patufet a les 11 a la plaça 1 d'octubre. El mateix dia, a la Biblioteca Maria Àngels Torrents i Rosers tindrà lloc la inauguració de l'espai Maria Rius i Camps, representada per Fina Carol Massana, a les 7 de la tarda. I seguidament s'inaugurarà l'exposició Dones Invisibles a l'Arxiu Municipal de Vilafranca, on mitjançant un recorregut per les imatges el visitant s'endinsarà en les tasques que es desenvolupaven a la societat agrària catalana, en el tipus de família, en els espais on es relacionaven i en les feines i responsabilitats que tenien les dones. Oberta la inscripció de parades per la Fira de Santa Llúcia 2021 de l'Arbós. La gestió de les parades és directa per part de l'Ajuntament. El termini d'inscripció de parades de la Fira de Santa Llúcia de l'Arbós ja s'ha obert als milers de visitants que cada any visiten l'Arbós. Durant aquestes dates avalen la Fira de Santa Llúcia com cada any tindrà un vessant nadalenc i familiar molt marcat. La Fira de Santa Llúcia i Fira de la Punta al Coixí de Catalunya és una de les més concorregudes del Penedès i una de les més importants de Catalunya. Novament, aquest any la gestió corre a càrrec de l'Ajuntament directament per millorar i agilitar tots els tràmits. Per realitzar les inscripcions de parades cal fer-ho a través de la seu electrònica i en cas de particulars, addicionalment, també poden fer el tràmit presencialment a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà demanant cita prèvia. Per aquest motiu, l'Ajuntament ha habilitat un botó a la pàgina principal del web municipal www.arbosenc.org. I acabem explicant-vos que hi ha inscripcions obertes per fer aquest diumenge una visita guiada gratuïta a Viladellops. Aquest diumenge a les 11 del matí l'Ajuntament d'Olèrdola organitza una visita guiada gratuïta pel nucli històric de Viladellops. Es visitarà l'Església Romànica de Sant Joan, de l'Ordre de l'Hospital de Sant Joan de Jerusalem, la torre medieval del segle XI, que és Becín, és Bé Cultural d'Interès Nacional, l'antiga presó, el celler de 1877 i el Museu de la Família Desvalls, que inclou 4.000 pergamins del país des de l'any 981, volíem dir, fins al 1983, entre els quals les capitulacions de Cardona de 1714 i la carta de poblament del castell d'Olèrdola. S'haurà de fer inscripció al correu electrònic oldl.turisme@olerdola.cat. Les places són limitades i es prega puntualitat.
Penedès en xarxa. Els esports.
Passen 5 minuts de 2:15 i com cada dilluns a aquesta hora obrim ara la finestra esportiva tornant fins a Ràdio Sant Sadurní. Eli Jiménez, explica'ns.
Doncs arrenquem avui els esports repassant el que ens ha deixat la jornada en matèria de bàsquet. Per això anem fins a Canal 20. Armand Beneito, molt bon dia. Sembla que no tenim el company Armand Beneito. Si et sembla, Sílvia, comencem a Ràdio Vilafranca en matèria futbolística, repassant el que ens va deixar el partit del Vilafranca amb el company Tito Boada. Tito, molt bon dia.
Sí, Eli, ara ve corrents en Tito Boada, que no hi comptava d'haver d'entrar una mica abans d'hora, ara sí.
Bueno, vinc corrents com els de la mitja marató de l'Espirat.
Igual, no?
Encara no l'he acabat. Bon dia a tothom. Bé, doncs si et sembla, comencem per la mitja marató de l'Espirall, amb aquesta participació, 1.000 atletes, una participació, doncs, esperada. De fet, eren 700 i vam poder obrir fins a 1.000 pel tema, doncs, de les restriccions sanitàries. Molt d'ambient, la mitja petita, la mitja més popular també per nens que van fer una caminada fins a les cabanyes. I a nivell esportiu, doncs, victòria de Xavi Rodríguez amb un temps per sobre de l'1:12, un temps, diríem, que discret pel que fa als temps, no? Estan mirant, i de les 42 edicions deu ser entre el 35 o 36, però bé, és normal perquè no hi ha aportació econòmica. I victòria de Jacqueline Gómez, a la Vilafranquina, en aquest cas és la tercera vegada que guanyava, per sobre de l'1:26, tampoc no és un temps, doncs, massa reduït. El rècord està en 1:18, l'apartat femení, 1:5, el masculí, aquí sí que esperem que, vaja, jo crec que estarem molts anys en poder veure una millor marca, perquè és una marca ja d'èlit en aquesta cursa, que és dura. Recordem que surt de Vilafranca, els atletes aquí no venen a buscar temps ni marques, això ho busquen a Calafell o Vilanova. Aquí a Vilafranca és la pujada cap a les Cabanyes, després cap a Vilobí, i sobretot a la baixada, quan passes Vilobí, aquella pujada de Vallformosa, coneguda com Vallformosa, que sí que és una veritable trencacames. Per tant, vam viure un festival atlètic consolidat i ara ja esperant de reull aquesta 10K que arribarà a finals del mes de gener.
Tito, si et sembla, obrim ara la finestra del futbol i repassem el que va donar de si el partit del Vilafranca.
Bé, doncs un Vilafranca que anava a Nou Barris, a Barcelona, al camp de la Guineueta, que va guanyar per 0-1 amb gol de Xavi Arjona. Un Vilafranca que va saber patir en aquest partit, no són fàcils guanyar. Bona actuació, memorable actuació de Toni Casamayor, el porter, que és ara mateix el menys batut dels 360 equips de tot l'estat espanyol, i aquesta fortalesa defensiva és evident que propicia sumar molts punts. Una victòria important, el Vilafranca se situa tercer, però amb un partit menys, per tant, amb opcions de poder accedir al liderat, una temporada en què el primer puja directament a la segona divisió B i que el segon, tercer i quart i cinquè jugaran un play-off entre ells, i el millor encara tindrà el dret de l'ascens jugant contra un sotscampió de l'estat espanyol. Per tant, el Vilafranca, que dissabte rep el Granollers, ha guanyat a l'Escó, ha guanyat amb el Guineueta, i si suma els 3 davant el Granollers, haurà sumat 9 de 9 davant els 3 de la cua. No es poden fallar en aquests partits que donen el marge, doncs, per poder competir a la part alta.
I Tito, canviem d'esport, tot obrint ara la plana de l'hoquei patins i repassant la cinquena jornada a l'Hockey Lliga Plata en el grup sud, en aquest cas, on el Vilafranca va tornar a sumar. No,
sí, va tornar a sumar a les casernes de Vilanova, una pista complicada. Els vilanovins no viuen un bon moment, però no donen res per perdut. Un Vilafranca que guanyava 0-1, després 2-3, a la mitja part 3-3, a la segona part 4-6, i a les acaballes marcava el cinquè el conjunt del Vilanova. Actuació també estel·lar del sadurninenc Xavi Aragonès, va marcar 4 gols i això li permet al Vilafranca ara mateix ser el líder. Pràcticament ho ha guanyat tot, ha guanyat 4 partits i n'ha empatat un. Dissabte, 8:15, a la poliesportiva, visita de l'Olot, Un nou vingut en aquesta categoria, els de la Garrotxa, mai havien competit en categoria estatal. Per tant, el conjunt del banderenc Toni Porta sembla que enfila de moment una temporada excepcional i es pujarà o no es pujarà. El primer puja, el segon promociona. L'important és estar al llarg de tota la lliga al pom de dalt per tenir opcions quan arribi la recta final d'aquesta UK Lliga Plata.
Moltíssimes gràcies, Tito. Victòria del Vilafranca i victòria també del Vendrell, en aquest cas el grup Nord. Lourdes Meronyo, Domenys Ràdio, molt bon dia i explica'ns.
Doncs sí, efectivament, el Vendrell, després de dues setmanes sense jugar, dissabte va guanyar 6-4 contra el Tordera. El Tordera estrenava el marcador al minut 3:34 de la mà del jugador Pablo Rafael. I ni un minut passava quan Eloi Matas marcava el segon. 6 minuts més tard, el Tordera posava més avantatge amb un tercer gol de la mà de Guillem Coy. El Vendrell se li posava complicat, però no impossible, i despertava amb el primer gol al minut 15 que feia Ricard Pintado. 2 minuts més tard, i de penal, Lluís Ferrer marcava el 3-2. I com diuen que no hi ha 203, al minut 21:58, Biel Salvador aconseguia empatar el partit. I així va començar la segona part, amb un empat que ben aviat, concretament al minut 4:40, Elias Raviti desempatava a favor del Tordera. Però a partir d'aquí el Vendrell s'ho va creure i al minut 5 Lluís Ferrer tornava a empatar el partit amb el 4-4. No puc li acabar així i en menys de 3 minuts Ricard Pintado, de falta directa, i Lluís Ferrer anotarien el 6-4 que li donava la victòria al Vendrell. El Vendrell tanca aquesta quarta jornada en quart lloc amb 10 punts a la taula classificatòria. Pròxim partit serà dissabte vinent, on el Vendrell es desplaçarà a la pista del Mataró.
Moltíssimes gràcies, Lourdes. I encara en hoquei patins, menció especial per a la selecció espanyola masculina, que va revalidar dissabte el títol de campiona d'Europa després d'imposar-se a França per 2-1 en una final agònica on es va haver d'arribar a la pròrroga. Un títol que porten cap al Penedès els sadorninencs Sergi Aragonès i Pau Bargalló, el tècnic Guillem Cabestany i Francesc Bargalló com a membre de l'estaf. I amb l'europeu sota el braç, aquest cap de setmana es reprèn la Parlem Hockey Lliga amb la novena jornada que ens deixarà dissabte a partir de les 8 del vespre un Palafrugell-Calafell i diumenge a partir de les 7 de la tarda un Barça-Noia. I no abandonem l'hoquei patins perquè l'entrevista de la jornada la dedicarem justament a conversar amb el tècnic del Noia Freixenet. Pere Varias, molt bon dia, com estem?
Molt bon dia, molt bé, moltes gràcies.
Ara comentàvem, abans de començar a parlar del Noia, suposo que dissabte i de fet tota la setmana, una mica pendents del que feia la selecció espanyola amb molts coneguts teus, amb Guillem Cabestany, amb Sergi Aragonès, amb Pau Bargalló, una selecció que, com dèiem, dissabte es va imposar a França en una final que ens va fer patir i que al final porten cap aquí aquest títol.
Sí, com a aficionat a l'hoquei i com a professional de l'hoquei també, doncs, em va interessar molt fer seguiment i sí, vaig estar pendent de com evolucionava la selecció espanyola, però no només la selecció espanyola, sinó també sobretot França, Itàlia i Portugal, no? Que és on està més pendent de com juguen i diferents coses tan tàctiques com de nivell individual de jugadors també.
Ara ho comentaves, França sorprès una miqueta, ja ens ho esperàvem amb els tres germans Di Benedetto sobre la pista i gairebé jugant tot el partit durant tota aquesta setmana que ha durat l'europeu, però déu-n'hi-do, ha donat força a la campanada en aquesta competició.
Bueno, jo crec que França és menys sorpresa del que molta gent es pensa, que tenen sobretot un cinquè inicial que és molt potent, dos jugadors que juguen la Lliga Portuguesa, i els que juguen l'Espanyola, sobretot els tres germans, però també tenen el Remy Hernán jugant al Juventud de Viana. Penso que és un equip més potent del que sembla per història, però penso que és un molt bon equip, a més espanys que juguen junts, juguen pràcticament de memòria, i és un equip que li queda cort encara per a tots els jugadors que tenen. Per tant, jo penso que és una selecció que s'ha de tenir molt en compte de cara al futur en els pronòstics de cara a les lluites per títols.
Pere, una competició, un europeu que ha caigut en unes dates diferents a les que són habituals i que de fet ha obligat a una aturada d'unes quantes setmanes. en aquesta Hockey Lliga i sobretot en una Hockey Lliga on el noi estava enxufadíssim a victòries i suposo que això sí, heu pogut anar entrenant durant aquestes setmanes perquè sí que és veritat que el noi no ha portat cap jugador, per tant, això no sé si és bo o dolent, el que segur que és dolent és haver fet aquesta aturada de tantes setmanes.
Bueno, segur que amb algun jugador d'aquesta, gràcies que el Guillem m'hagués trucat per poder anar a la selecció. Sent egoista, doncs millor que s'hagin quedat aquí. Nosaltres hem pogut anar entrenant. Abans de l'aturada vam fer 5 partits, bueno, 4 partits en 2 setmanes. A més, amb una plantilla molt limitada per les baixes per lesió i sanció. Per tant, penso que l'equip necessitava un petit reset o una petita desconnexió per recuperar entrar jugadors i per carregar piles i penso que nosaltres a nivell particular, tot i que ens trobàvem en un bon moment de joc i de dinàmica de resultats, crec que ens va venir bé l'aturada i bueno, també ens ha servit per intentar ajustar algunes coses que encara no fèiem prou bé i esperem doncs, que quan, ara quan tornem a activar la competició aquesta setmana doncs, puguem seguir en la dinàmica i línia de joc i sobretot, doncs, per què no, doncs, somiar en seguir puntuant.
Pere, de moment el Noia, després de 8 jornades, és tercer, va començar la temporada una mica dubitatiu, més que res per aconseguir trenar a l'equip amb les noves incorporacions, amb el que quedava de l'any passat. De moment, com valores aquests primers 8 partits?
Bueno, doncs, sinceritat, i acostumo a ser bastant crític, penso que ens hem de posar en excel·lent. Tant els jugadors com el cos tècnic han fet un esforç excepcional. Jo crec que l'inici, sí, una mica dubtes que se'n vam tenir, venia més donat per les baixes, per lesió, que no pas per que realment el joc de l'equip, si és cert que aquí a casa contra el Manlleu, doncs, les sensacions no van ser positives, però sí, també és cert que ens faltava tant el Jordi Bargalló, que és un dels líders de l'equip, com l'Adrià Ballart, i això són baixes importantíssims en qualsevol equip. Per tant, penso que l'equip ha fet un esforç important, després vam encadenar 5 victòries consecutives amb moltes baixes, tant de l'Eloi, de l'Adrià, del Xavi Costa. Bueno, penso que l'equip ha fet un esforç majúscul, en el dia a dia, de fet, es veu la il·lusió i l'ambició que demostra aquest equip i jo només els hi puc posar la nota d'excel·lent ara mateix, aquesta és la veritat.
Un excel·lent, aquesta ambició de l'equip, de moment en aquestes 8 jornades que portem de la Parlem Hockey Lliga i suposo que la vista ja molt fixada perquè sé que és una competició que et fa molta il·lusió amb aquesta classificació per a la Copa del Rei.
Sí, tant de bo que endavant podem tancar la classificació i més a més ens agradaria fer-ho com a caps de sèrie per mirar d'evitar en un primer creuament tant Barça com Liceu. De moment estem en el camí, però de moment també és cert que no hem aconseguit res i que no podem viure del passat, hem de seguir sumant. Necessitem com a mínim sumar 3 punts més, suposo, per fer-ho matemàtic la classificació i suposo que guanyar algun partit més per poder ser caps de sèrie. Però més enllà d'això, penso que la classificació per la Copa hauria de ser la conseqüència de un bon treball a la primera volta. No ens plantegem guanyar partits per classificar-nos per la Copa, sinó guanyar partits perquè també ens agradaria a l'Hockey Lliga quedar quan més amunt millor i somiar en un play-off, doncs, intentar donar la sorpresa.
Pere, per acabar, diumenge visiteu sempre la complicadíssima pista del Barça a partir de les 7 de la tarda. Quin partit viurem?
Un partit complicadíssim, els dos escenaris més complicats que en el que lligues al Palau Blaugrana i Riazor. Bueno, doncs aquest diumenge ens estrenem en el primer. És un partit molt complicat, veurem com es pot afectar en principi la baixa de Joao Rodríguez. També veurem com els pot afectar l'acumulació de minuts dels tres jugadors que han anat amb la selecció espanyola, també dels portuguesos en Portugal, com els pot afectar tot això, malgrat que siguin professionals, no deixem de ser persones, i tot pot afectar, i bueno, veurem com reaccionen. El que està clar és que nosaltres necessitem fer un partit impecable, amb zero errades pràcticament, i evidentment les nostres possibilitats, quan les tinguem, les nostres oportunitats, mirar de ser el màxim d'efectius possible per mirar a gestionar sempre que puguem, doncs, un marcador favorable i no un marcador advers. El Palau Blaugrana, un marcador advers, i has d'anar a buscar l'equip rival, està molt, molt complicat. I, per tant, doncs, tant de bo podem gestionar un marcador favorable, i el més important és que competim, arribar als últims 10 minuts amb opcions de guanyar el partit, que és l'objectiu principal, i allà doncs veurem si som capaços d'aconseguir-ho.
Pere Bàries, entrenador del Noia Freixenet, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres al Penedès en Xarxa. Que vagi molt bé el partit de diumenge i que acabi d'anar molt i molt bé aquesta primera volta de l'Hockey Lliga, esperem, amb aquesta classificació per a la Copa del Rei.
Molt bé, moltes gràcies.
I ara sí, abans el Tito ens avançava la jornada futbolística amb aquest partit del Vilafranca, i ara completem aquesta jornada futbolística anant fins a Canal 20. Armand Beneito, molt bon dia.
Molt bon dia, doncs comencem amb la segona catalana, grup segon. Estem a la jornada número 8, derrota del Moja al Camp d'Espins 2-3 davant del Prat B i victòria de la Fundació Leti Vilafranca 3-1 davant el Sant Andreu de la Barca. A l'equip vilafranquí és novè amb 10 punts, el Moja 13 amb 7. Complicada la classificació per l'equip olardolenc. El proper cap de setmana, Sant Quirze del Vallès, Fundació Leti Vilafranca i Sporting Gavà Moja. Tercera catalana, grup 12, Les Cabanyes 4, Penyajova 5, Sitges B 0, Base Espirell i Les Clotes 4, Vilanova Camí 3, Riudevitlles 2, Torrellenc 2, Ateneu Igualadí 2, La Granada 2, Ribes 1 i Aleti Vilanova 2, La Múnia 0. A l'equip de l'Alt Penedès que tenim millor classificat, el Riudevitlles és 5è amb 19 punts, a 8 punts del líder, que és la penya jove de les Roquetes. El Bas Espirell i les Clotes és 8è amb 14, les Cabanyes en té 11, igual que l'Almúnia, 10è i 11è, 12è la Granada amb 10 i el Torrellenc és 14è amb 7 punts. El proper cap de setmana viurem dos derbis, Bas Espirell i les Clotes Torrellenc i Riudevitlles la Granada. Les Cabanyes jugarà al camp del Ribes, l'Almúnia jugarà davant del Sitges B. El grup del Baix Penedès teníem dos derbis aquest cap de setmana, Cunit 3, Segur Atlètic 3 i Vendrell 2, Llorenç 1. La resta de jornada, on descansava el Sant Jaume dels Domenys, l'Arbós 3, Constantí 1, Segur 3, Sant Salvador 1 i Valls Atlètic 2, Calafell 0. L'Arbós líder amb 28 punts, el Segur tercer amb 23, el Vendrell en té 21 i el Sant Jaume els diumenges 19, quart i cinquè respectivament. El Llorenç és 8è amb 12, i per la part baixa, 15è el Calafell amb 6, 16è el Segur Atlètic amb 5, i 17è i darrer classificat el Cunit amb 4. El proper cap de setmana, dos derbis, Sant Jaume els diumenges l'Arbós i Calafell Segur. El Llorenç rep la Riera, el Vendrell es desplaça al camp del Sant Salvador, Torreforta Cunit i Segur Atlètic Valls Atlètic. Anem pel grup desè de la quarta catalana, Base Vilanova 5, Sant Pau d'Urdal 2, Monjos 1, Pujalba 2, Sant Cugat Sesgarrigues 3, Canyelles 2, Avinyonet 5, Capellades B 0, Sant Pere Molanta 1, Martinenca 2, Hortonenc 2, Quintinenc 4, Sant Sadurní 7, Olivella B 0 i Gelida 4, Can Cartró 1. Perdia el líder, el primer partit de la temporada. El Can Cartró, però, continua líder amb 22 punts, seguit del Gelida, també amb 22. El Quintinenc en té 19, Sant Sadurní 18, Sant Pere Molanta 16, 15 per Martinenca i Base Vilanova, amb 14 Hortonenc, amb 13 Sant Pau d'Urdal, 12 per Puigdalba, 9 per Sant Cugat, Avinyonet i Canyelles 7, 6 Olivella B, 3 per Capellades i Monjos. La propera jornada, Capellades B, Gelida, Olivella B, Sant Cugat, Puigdalba, Sant Pere Molanta, Can Cartró, Base Vilanova, Sant Pau d'Urdal, Hortonenc, Martinenc, Sant Sadurní, Avinyonet, Canyelles i Quintinenc, Monjos. El grup del Baix Penedès, el Segur B, que perdia 4-1 davant del Villavei Atlètic, i el Banyeres guanyava 3-2 al Roda Barà B. El Banyeres i el Segur comparteixen liderat, tots dos amb 16 punts. El proper cap de setmana, el Banyeres jugarà al camp de la Unió Esportiva Creixell i el Segur B descansarà. Futbol femení, preferent femenina, nova derrota de la Fundació Leti Vilafranca, 1-3, davant del femení Malo Lanzarote. No aixeca cap l'equip vilafranquí, les vilafranquines són novenes amb 5 punts, i el proper cap de setmana jugaran a les Comes, al camp de l'Igualada. I hi havia doble derbi aquest cap de setmana a la segona catalana femenina, el derbi de l'Alt Penedès el van portar els Subirats, 5-0 davant de l'Avinyonet, i el derbi local del Vendrell se'l van portar a l'escola Futbol Base Vendrell 1-2 al camp del Tancat. L'escola Futbol Base Vendrell és setena amb 10 punts, Subirats i Tancat en tenen 3, desè i 11 respectivament, i l'Avinyonet tanca la classificació encara sense puntuar. El proper cap de setmana, Avinyonet-Cubelles, Gimnàstic Tarragona-Tancat i derbi entre el Vendrell i els Subirats.
Armani, acabem, si et sembla, amb els resultats del bàsquet.
Doncs així és, amb la primera catalana grup 4, els Monjos, que guanyava 83-63 davant el Samà de Vilanova, cinquena victòria de la temporada, cinquè els Monjos, que el proper cap de setmana jugarà al camp del Manyanet Molins. A la segona catalana, el Casal, que derrotava 112-76 amb un tercer quart memorable del Casal, el Vendrell, que guanyava 69-57 al Bàsquet Salou. El Casal és sisè, amb 4-3, el Vendrell, desè, amb 4-2. El proper cap de setmana, Manyanet Reus, Casal i Vendrell, Guixeta, Bàsquet Sitges, Guixeta. A la tercera catalana, el grup tercer, primera derrota del Gelí davant el Corbera Negra, que tampoc havia perdut i tampoc ha perdut cap partit, 75-56, i els Monjos B, que perdia 56-73 davant del Montpedrós. El Gelí d'ara segon, amb 7-1, els Monjos 9 amb 2-6. El proper cap de setmana, Bàsquet York Monjos i Gelí de Sant Boi B. A la tercera catalana, el grup del Baix Penedès, Reus Deportiu 63, Vendrell 2-61. El Vendrell és 8è amb 3-4, el proper cap de setmana jugarà a la pista del Claret. A la categoria Z Sènior del Baix Penedès, grup segon, Bàsquet Arbós 55, Calafell A 67, Calafell B 34-39, Teresiana 74 i Torredembarra 91, Bellvei 68. Calafell líder amb 6-2, igual que Bellvei, i Calafell B és tercer amb 5-3, l'Arbós 6è amb 4-3. El proper cap de setmana, doble derbi. Bellvei, Arbós i Calafell A, Calafell B. A la categoria Z Sènior B, grup segon, el Bàsquet Pretenc 68, Casal Negre 63 i Sallent 51, Gelida B 71. El Casal és 6è amb 4-4, el Gelida B també té 4-4, és 8è. La propera jornada, Casal Sant Andreu i Gelida B Corbera Vermell. Pel que fa al bàsquet femení, aquest cap de setmana se jugava un derbi entre el Vendrell i el Xamba, amb victòria de les vilafranquines 52-72. Les xambistes són quartes amb 5-1, el Vendrell 7è amb 2-4. El proper cap de setmana, Vendrell Salou i Xamba Bàsquet Llor. I a la tercera catalana femenina, la Selva 53, Arbós 27 i Castellví 44, Calafell femení 65. El Calafell és tercer, el Bàsquet Arbós 7è i el Castellví 9è. La propera jornada, Calafell femení Roquetes i Bàsquet Tarragona B Castellví. Descansa el Bàsquet Arbós.
Gràcies, Armand. Posem aquí el punt i seguit als esports, que reprenem divendres. I ara pausa i arriben les notícies de les 10.